4 minuts i seran 8:45. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Artur Mas ha convocat per a demà a la tarda els líders dels partits que defensen el sí a la independència de cara a les eleccions del 27 de setembre, així com també els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. A la reunió que es farà al Palau de la Generalitat, tot i que això no ha estat encara confirmat oficialment, seran presents el president de la Generalitat i els líders parlamentaris o polítics de la CUP, David Fernández, i Esquerra, Oriol Junqueras, tot i que sembla que aquest últim, Junqueras, s'incorporarà més tard perquè estarà tornant d'un viatge per l'Amèrica Llatina. La trobada, tot i que no es preveu que sigui decisiva, pot permetre que els dirigents polítics i de la societat civil avancin i acostin posicions en l'intent de formar, com a representants d'un sector de la societat catalana, una llista única independentista en la qual no hi hagi polítics en actiu, o, si es vol dir d'una altra manera, sigui de caire civil o independent. Transversal, també, per utilitzar una altra paraula. Potser són aquestes moltes paraules, massa conceptes, per a l'intent de formar una candidatura única o unitària. Sigui com sigui, els ciutadans haurem de saber aviat quines opcions tenim per votar el 27S, si per defensar la independència tindrem una única llista o si en tindrem més d'una. I tot això, tant si entenem aquesta cita amb les urnes com un plebiscit, com si l'entenem només com unes eleccions al Parlament o autonòmiques. El compte enrere, en qualsevol cas, continua implacable. Queden ja menys de 80 dies per a la cita electoral i segurament els propers dies, abans de la convocatòria, que ha de ser 56 dies abans del 27 de setembre, segurament no demà ho sabrem, però sí que s'aclarirà el panorama. Això, almenys, és el que esperem. D'aquest tema i d'altres parlarem avui en la nostra estona d'anàlisi de l'actualitat. Avui en el Mirador ens acompanyen l'enginyer aeronàutic Moisès Maruri. Bona tarda, benvingut. I també el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Doctor Salvador Aragonès, bona tarda.
Bona
benvingut.
Tarda.
Bé, doncs, encara que el primer bona tarda no l'hem sentit més, tenim aquí Moisès Maruri i comencem a analitzar l'actualitat parlant d'una cimera que es convocarà, tot i que no s'ha anunciat oficialment, sí que, per exemple, des de fonts properes a Esquerra s'ha dit que la convocatòria és ferma, el govern català no ho ha ratificat, però sembla que sí hi ha una cimera. Ara, a micròfon tancat, fèiem broma. De quina cimera parlem? D'una cimera europea o d'una cimera catalana? Doncs parlem d'una cimera catalana.
Doncs, si parlem de la cimera catalana, jo no hi veig cap cimera d'entrada, no? O sigui, es reuneixen els dos partits de govern de Catalunya, és a dir, el que està en el govern i el que està no al govern, però que li dona suport fins al final de la legislatura, que és Esquerra Republicana, i a més la CUP, diríem, va, si d'això li diem cimera, bueno, doncs mira.
Per això hem dit que són dirigents que representen un sector de la societat catalana.
Això són paraules. Després parlen de si llistes de caire civil, independent, transparent,
transversal.
I no sé quantes coses més. Aquí hem inventat ja tota una sèrie de paraules i de històries i tal per al tema de la independència que dic, ostres, tu, què vols dir? La imaginació va a l'infinit, no? És a dir, que hi ha tota una literatura i després diuen, volem un lideratge fort i tal. Però, escolta, un lideratge fort, no sé quin és aquest lideratge, perquè el Mas ocupa el cinquè lloc dels polítics més ben valorats a Catalunya. O sigui, un lideratge fort tampoc hi és, no?
Bueno, encara que fos Artur Mas el candidat, el líder d'aquesta llista única,
clar,
cosa que
no
des d'Esquerra no es veu bé.
Aviam si ens entenem. No pot ser un altre.
No pot ser un altre si es fa, però Esquerra no ho accepta.
Bueno, aquí estem fent bellugar la baldufa i llavors doncs, la cosa va endavant i enrere i la baldufa es mou i dona toms i aquí, doncs... Però hi ha una data claríssima que és que abans d'un mes s'han de convocar les eleccions.
Efectivament, sí. 23-24 dies.
Pregunta, les convocarà Artur Mas? Això no està clar, cara. Jo, almenys, l'entrevista que vaig sentir l'altre dia, això no està clar.
No, el que diu vostè és que l'alternativa és no convocar-les, no que dimiteixi i les convoqui un altre president.
Això no està clar, que les convoqui.
Ja l'entenc.
Res de dimissió.
En aquesta entrevista d'ahir, efectivament, a BTV deia que 100% segur no és, que ja ho havia comentat, que depenia també dels acords, que es complissin, etc.
I ell té aquesta base negociadora, no? Disculpeu, si voleu eleccions, aquí heu d'anar a acords i els acords són aquests, no?
Senyor Moisès Maruri, com ho veu vostè tot plegat? En tot cas, tenim, el que sí que sembla clar és que anem cap a unes eleccions. Bé, sembla clar, ja veurem què passa.
Sí, sembla clar. Cadascú juga les seves cartes, o sigui, uns han posat com a norma que no hi pugui anar cap polític, o sigui, perquè no volen l'Artur, i l'Artur ahir també, clar, ho va deixar ben clar. Diu, bueno, en el fons, el qui, com ell deia, jo decidiré si es fan o no es fan. Els dos juguen, però després, al final, bueno, com hem dit altres vegades, s'acabaran posant d'acord. Perquè tots volen el mateix. Llavors, pues...
S'acabaran posant d'acord en una llista única, perquè tots teníem la sensació que els acords tancats eren els del gener, que ja preveien acceptar tothom llistes separades, fins i tot el mateix Mas, a canvi doncs, d'una sèrie de desenvolupament d'uns acords, d'un full de ruta comú, etc. Però això sembla que trontolla si es fa aquesta llista única.
Sí, sembla que trontolla totalment, però és que jo crec que si és... És que si deuen juntar coses com la por, també, perquè, clar... El 27S, depèn del que passi, pues...
La por del sector independentista, diguéssim, del sobiranisme.
Sí, llavors, clar, diuen, si anem tots per separat, igual no ho aconseguim. Llavors diuen, fem-ho tots junts. Però tots junts, clar, uns no podem veure un senyor i bueno, és complicat.
Sí, és complicat si s'enfoca en una dualitat, independència o no, aquí, en la independència entren uns i en la no independència uns altres.
Aquí el problema és, i que ara continuem marejant la perdiu, que es diu en castellà, no? Encara aquí continuem dient, escolti, si fem una llista única, evidentment, la llista única només pot tenir el Mas com a cap de llista. No sé que el Mas renunciï. Jo no he sentit cap indici de que el Mas tingui ganes de renunciar a ser el cap de llista. Després, el Mas no solament ell, sinó que té tota una sèrie de gent al rededor que doncs, volen estar allà.
El que passa és que sí que ho ha insinuat en alguns moments, aquella intervenció a Molins de Rei, ara fa uns dies, el 20 de juny, si no recordo malament.
Serà la llista amb el president. No la llista del president, sinó amb el president.
Es disposava potser a no liderar-la, per entendre'ns.
És a dir...
Però llavors, quin líder acceptaria Esquerra que pogués ser, que no fos cap polític? És complicat, això, no?
És que això... Anem a veure. Al final, què passarà? Doncs, bueno, jo no sé si hi haurà llistes separades, al final, perquè, clar, tot això doncs, pot portar... Si hi ha llista única, que és la jugada de Mas... No ens oblidem que l'Artur Mas té l'obligació de refundar el partit després del que va passar amb el Jordi Pujol, etc.
Ja fa un any que...
I llavors aquesta refundació passa per fer una OPA Esquerra Republicana. I llavors fer un únic partit independentista, naturalment liderat per ell. Així que qui no ho vegi així, doncs, bueno, que es posi ulleres.
I l'alternativa a la llista única, clar, de fet seria... tornar als acords del 14 de gener, que implicaven doncs, la convocatòria... Que Esquerra acceptés que les eleccions fossin més tard, perquè Esquerra les volia al març, les eleccions, recordem-ho. I altres contrapartides d'uns i altres.
I abans, també, eh?
I abans. El novembre o el gener, sí, bueno, el desembre.
Bueno, jo no ho sé. Jo dic, en primer lloc, tot això són, diríem... No ho sé, són jocs de saló, no? Jocs de saló.
El que no sabem és què passarà, predomina la incertesa.
A mi crec que distreure l'opinió pública, diríem, els catalans en aquests moments, diríem, que ara està aprenent l'economia millor, etc. Amb aquests jocs de saló, em sembla que és perdre el temps, no? I crec que els polítics que guanyen un bon sou, per altra banda, inclús els de l'Ajuntament de Barcelona, que amb l'Ada Colau ja diu que està disposada a millorar els sous per les protestes que havia rebut de l'oposició, doncs ara està disposada a millorar els sous, naturalment també el seu, m'imagino. Doncs llavors...
El seu diu que l'ha reduït una mica en relació amb el que guanyava l'alcalde anterior.
Aquí tothom al final dius, bueno, escolta'm...
El poder és el poder.
El poder és el poder i un que ja ha viscut una mica, doncs llavors veu que les coses, al final, les persones són les persones, els que manen són els que manen.
El que sí que és veritat és que hi ha a Catalunya en el moment actual una onada de certa rellevància a favor favor d'un canvi polític. Sigui la independència, molts la volen, sigui
això cert.
Una reforma
això cert.
De l'Estat.
El problema és que no tenim bons polítics per fer aquest canvi. Aquest és el problema.
Vostè creu que haurien de ser més possibilistes, potser no tan trencadors?
No. Falta lideratge.
Vostè no ho diu tant pel contingut, sinó per les persones, per el tarannà.
No, falta lideratge i un projecte. Veiem, aquí, a Catalunya, durant, diria, 20 i pico d'anys, hi va haver un líder, que es deia Jordi Pujol i Soley. Mm-hmm. Doncs no ens oblidem d'això.
Sí, sí.
Després han passat...
Encara que ha quedat desacreditat, ho sabem.
Aquest era un líder inqüestionable. Mm-hmm. I aquí, doncs, vull dir, no hi havia ni oposició ni res. Tothom, doncs, girava entorn al líder. El lideratge...
També tenia els seus crítics, perquè això és una democràcia.
Però, vull dir, tothom girava entorn al lideratge de Jordi Pujol. I aquest Jordi Pujol, doncs, ja no hi és. I no hi és perquè tampoc hi pot ser-hi per motius biològics.
Per relleus naturals, naturalment.
Naturals, sí. I, doncs, s'ha trobat una mica Catalunya orfe d'aquest lideratge que va construir la Catalunya actual.
Per tant, vostè creu que Artur Mas no té la mateixa talla política?
Tant,
que...
No, home.
Molts no coincideixen amb vostè, altres sí, però...
No, home, anem a veure el Jordi Pujol.
Sens dubte, això sí. La personalitat de Jordi Pujol sí que és veritat. Això no li discutim.
No crec que Artur Mas sigui un Pujol vist.
No, segur que no és igual, però dic si pot arribar a tenir la mateixa categoria o...
No la té perquè, de fet, doncs, vull dir, se n'hi enriu la gent, vull dir, els Esquerra Republicana se n'hi enriuen, els de Ciutadans se n'hi enriuen, després hi ha els de Podemos se n'hi enriuen.
I Oriol Junqueras pot ser un líder important per la Catalunya del futur?
No, tampoc. No té els mimbres de líder. I, a més, no sé si a ell li agradaria tampoc. Però, bueno, en tot cas, jo...
Vostè ho veu així, vaja, amb aquest...
Jo crec que no és un problema de lideratge i és un problema de projecte, també, no?
I què pensa, senyor Maruri, vostè del canvi que necessitaria Catalunya, d'alguna manera, per la onada d'opinió pública que el demana, sigui cap a la independència o sigui cap a una altra via?
La gent està molt cremada, o sigui, però del dia a dia, de que per una cosa que els polítics diuen bona, hi ha més de que surten coses que no agraden a la gent. I la gent el que vol és sortir-se'n, poder anar a sopar, i clar, i després surten cosetes...
Poder arribar a final de mes,
sí,
no?
Sí, cosetes que no ajuden gens als polítics. I, clar, vull dir, com ell mostrava abans el Jordi Pujol... Per mi, per exemple, el Jordi Pujol era una eminència. O sigui, era el màxim, i quan va sortir tot allò, se cau l'ànim als peus. Però per això, per el que ell diu, que era un líder... Uh-huh. Llavors, clar, de cop et trobes aquest senyor, ha passat tot això, dius... Ostres, i clar, cap dels que hi ha ara, tu et crea una sensació com aquell senyor creava. I clar, i s'està parlant tant de política i tant pues, d'independència i de tantes coses que són importants, però que en el fons la gent el que necessita és tirar endarrere, o sigui, que s'acabi la crisi, que no s'acaba en un dia, poder viure, poder, llavors les coses aniran millor, tot serà més fàcil, però s'ha de distreure la gent amb temes diversos. Uh-huh.
Sí, o sigui, s'està, segons vostès, el tema del debat sobiranista, que els seus defensors diuen que va lligat també, no?, al benestar i a la millora del futur dels catalans.
Bueno,
però vostès
debat,
creuen que...
I el debat no sobiranista també.
Evidentment.
Viuran millor si no hi ha independència. Que si hi ha independència, doncs viuran pitjor. Bueno, això, doncs, si t'agrada...
Altres pensen el contrari.
Si t'agrada un plat, doncs no agafis l'altre. I si t'agrada l'altre, doncs no agafis aquest, no? O sigui, que això és... Sempre és així. S'ha creat un dualisme, i aquest dualisme, doncs, entre independència sí, independència no. I llavors, doncs, després aquestes eleccions diuen que seran plebiscitàries, jo no veig cap plebiscit, plebiscit va ser el que hi va haver a Grècia l'altre dia, i aquí no ho veig, això.
En tot cas, sí que és un moment diferent, o no sé si dir excepcional.
És un moment molt important, és un moment de la història de Catalunya molt important, és un moment, però no crec que sigui un moment decisiu.
Bé, la dualitat també hem de dir que és excepcional, és a dir, això d'independència sí, sí. No passarà cada 4 anys amb les eleccions.
Bueno, no ho sé, però això durarà.
Pot durar més.
Sí.
No? Perquè, naturalment, si Catalunya no s'independitza, serà igual de legítima la defensa de la independència per la via d'un partit polític independentista.
Això continuarà.
I a l'inrevés, també.
Sí, sí, i a l'inrevés, també. Vull dir que aquí, doncs, ens trobem en aquesta situació i continuarem. El que passa és que jo no crec que això, en general, el país vagi molt bé, no? Però, bueno...
Aquest debat tan excepcional que s'allargui...
Tan excepcional i tan dur, a més, no? Perquè, doncs, endureix d'una part i de l'altra, i això, doncs, fa que moltes vegades, doncs, la capacitat de diàleg s'ofusqueixi amb la passió i amb totes aquestes coses, no?
Bé... alguna cosa més per tancar aquesta reflexió, que celebro que sigui serena. Bé, en tot cas, hi ha certa coincidència en alguns temes, vostès dos.
Parlant, la gent s'entén. Vull dir que tot és...
Tot és defensable, tot és discutible.
Clar, o sigui, tanta raó tenen els uns com els altres. O sigui, i tots... Et sentes a parlar amb un que vulgui independència demà i amb un que no la vulgui, i et donaran raons... ben donades, vull dir que...
I respectables, clar.
Exacte, el que creguis més convenient, però...
Quan ha dit vostè, abans, senyor Maruri, la gent està molt cremada, suposo que ho diu per molts fronts oberts, no?
Sí.
Especialment pel benestar de la gent, per l'economia, per la justícia social.
L'economia, la justícia social, després van venent unes motos, algunes, i després resulta, per l'altre costat, enteres de porqueria que va sortint de polítics, i dius... Que surti porqueria de fa molts anys, dius, bueno, però que inclús els nous tinguin també porqueria, dius, ostres, que no anem canviant ja. I a lo millor d'aquí uns anys, d'aquests partits nous que han sortit, també surt porqueria. I la gent, i dius, i tu a mi m'estàs apretant, jo sóc autònom, cada 3 mesos és un calvari, saps? Vull dir que és un calvari, però és el que hi ha. I llavors, i clar, i després t'enteres, doncs per altres costats, altres coses, però bueno, és igual. Convivència, diàleg, i anar vivint tots el millor que puguem.
També és veritat que, seguint amb el concepte que és popular, però molt clarificador, de la gent que està cremada, també és veritat que molts catalans se senten cremats o se senten decebuts amb el tracte fiscal o amb altres...
Totalment.
O amb la manca, potser, de sensibilitat des de la resta d'Espanya a la identitat catalana.
Tot és legítim, aquí. A veure, no és un debat polític. Ara, doncs, aquest debat polític, vull dir, no hauria de ser maximalista, i en aquests moments està siguent maximalista. És a dir, o fusta o redolta. Home, jo des de petit m'han ensenyat que en aquest món no hi ha ni fusta ni redolta, exactament, sinó que hi ha, doncs, situacions intermitges, no hi ha ni blanc ni negre, sinó que hi ha grisos, i tot això m'ho han ensenyat des de petit, vull dir, des de petit, perquè aquí a Catalunya, doncs, vull dir... Sempre hi ha hagut aquesta filosofia pactista, d'entesa, de diàleg... Bueno, ara no la veig tant. Ara no la veig tant.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el periodista Salvador Aragonès i amb l'enginyer aeronàutic Moisès Maruri. Avui hi ha una notícia social important. El Parlament ha aprovat sense oposició la tramitació de la iniciativa legislativa popular contra els desnonaments d'habitatges i la pobresa energètica. S'ha superat el debat a la totalitat a partir d'una ILP que es tramitarà per la via d'urgència i ha estat sense l'oposició de cap grup polític. Una notícia social important. El que passa és que em temo que tornarem una mica al tema d'abans, perquè passa en pocs dies per acabar la legislatura, tot i que sembla que es podrà aprovar aquesta llei. Solucionarà coses aquesta llei contra la pobresa energètica i contra els desnonaments?
Anem a veure, tot el que hi hagi sobre això, doncs, a mi em sembla positiu. Per què? Perquè hi ha un problema que és la pobresa i que la gent ha de ser conscient i hem d'ajudar entre tots a que la gent no passi fam, a que la gent no tingui els mínims per viure, com és l'electricitat o com és... Aquest és un punt en el que la dignitat de la persona va per damunt de qualsevol altra cosa. I per això a mi no m'agraden aquestes discussions de saló, que torno a dir, Perquè tot això, bueno, anem a resoldre els problemes reals del país, no? i els problemes dels que menys tenen, no? I dels que més ho necessiten, no? I aquest és un contingut que dius, home, anem a resoldre els problemes, com deia abans el senyor Maruri. Però, vull dir, bueno, estem en aquesta situació, jo l'accepto, perquè, evidentment, és el que hi ha. Eh?
Per tant, sí, sí.
I no crec que canviarà això.
Hem de viure el que tenim.
Eh? I per tant, doncs, mira, anem tirant endavant. Però, vull dir, esclar, aquestes lleis són importants. El que passa que a mi em sembla que aquestes lleis que tenen aquestes unanimitats tan grans i tal, tenen el risc a vegades de que no es compleixin del tot, eh? Uh-huh. Perquè hi ha masses unanimitats. Jo quan veig tantes unanimitats no ho veig clar, tot això, no?
Clar, també s'han de fer lleis que siguin viables econòmicament, socialment. Exacte. Recordem, ja fa més de 10 anys, la llei integral contra la violència domèstica aprovada al Congrés. Molt positiu que s'aprovi una llei d'aquest tipus. La violència masclista, ens referim contra les dones, sobretot, però clar, potser no està clar que hagi estat eficaç. És un exemple, de lleis aprovades per unanimitat.
Sí, no, els principis són bons i els principis els accepta tothom. El problema és quan s'arriba a la praxis. És a dir, en aquests moments, quan se li posa solfa a la llei, llavors, què és el que, com es menja tot això? I aquí és llavors quan venen els problemes, no? Però vull dir, els principis, doncs, bo que estiguem tots d'acord, no? I jo crec que és interessant i jo me n'alegro que s'hagi aprovat aquesta llei, eh?
Uh-huh. Senyor Moisés Maruri, està d'acord?
Totalment d'acord.
En aquests temes no hi ha discrepància.
No, en aquests no... És difícil que hi hagi discrepància. Uh-huh.
El problema de l'habitatge és gran, els desnonaments són una realitat. És veritat que també existeix el dret a la propietat privada i el... I, vaja, la gestió hipotecària...
Bueno, el dret a la propietat privada sempre que tingui una visió social.
També, clar, 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 per això que...
Això és el que diu...
No és el preu de desnonar...
L'audàcia sí, la propietat privada no és un dret absolut, sinó és un dret que ha de tenir una visió mirant els altres, també, no?
Li agraeixo que hagi citat molt oportunament l'encíclica del Papa Francesc, que tornem a recomanar que els qui ens escolten la llegeixin, Laudato Si, on no només parla, efectivament, de medi ambient, sinó de consciència social davant aquest món que no és ni tan sols les parcel·les que ens atribuïm cadascú com a propietat legítima, no és nostra.
No, i del medi ambient, cuidado, del medi ambient parla no solament de les plantes i dels animals, parla de l'home, que forma part d'aquest medi ambient, i que l'home s'ha de cuidar d'acord amb la seva naturalesa. Per tant, doncs s'ha de defensar la vida de totes les persones, tant si han nascut com si no han nascut, etcètera, etcètera. No? O sigui, totes aquestes coses estan a la...
És una ecologia integral,
el que passa que queda molt bé quan dius, ah, oh, mira, el papa parla, doncs, escolta'm, que les plantes o que els boscos s'han de mantenir. I, escolti'm...
Sí, veure, també, sí, també, no?
Això és fantàstic, no? I és fonamental que la naturalesa creada per Déu, doncs, i per tant va dir Déu que era bo, ho diu el Gènesi, no? I Déu, després d'haver creat tot, va dir, i era bo, va veure que era bo. Doncs, escolta'm, si era bo, no ho destruïm. Tot això bé, però després va crear l'home també, Llavors aquest home també és bo, i aquest home no el podem destruir. Uh-huh. I molt em sembla que en aquesta visió actual de l'home, doncs estem destruint d'alguna manera aquest home, no? Uh-huh.
Tenim un tertulià avui amb un nom molt de l'Antic Testament i de les lleis, com Moisès, oi? Sí. Que també doncs, se'l va qüestionar, no tant perquè les lleis de Moisès fossin dolentes, sinó perquè es podien perfeccionar, no?
Tot es pot perfeccionar sempre.
Sí, sí, sí.
Però que també és molt fàcil, o sigui, és molt més fàcil criticar que proposar. Saps? O sigui, el pare Francesc diu unes coses. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, hi haurà la gent que li agradarà, la gent que no, però qualsevol cosa que es proposa de tots, si té una mica de sentit comú, s'ha d'ajudar entre tots. O sigui, no buscar els peros, intentar...
Sí, sí, si una cosa a algú no li agrada, d'aquesta encíclica, per exemple, què faria? Quina és la seva alternativa?
Exacte. No? I proposar. O sigui... Jo sempre ho he tingut clar. Al meu jefe no li dono problemes, li dono solucions. Mm-hmm. Es tracta d'això, per anar endavant.
Vostè, que es dedica a reparar avions, necessita moltes solucions, els amos de les companyies aèries, quan un avió no va bé.
I ràpides, exacte,
sí, perquè aquell avió pugui volar de Barcelona a Nova York o altres llocs. Bé, doncs seguim endavant amb
l'actual. Després m'agradaria tocar ara, parlant d'això, perquè... avui he vist el papa que està amb el president Evo Morales.
Sí.
I el president estava contentíssim i tal. Escolti'm, fa 2 anys, aquest senyor president Evo Morales va dir que el cristianisme era una importació europea i, per tant, era colonitzador d'Amèrica, no?
Sí, sí.
I, per tant, ell el rebutjava. Ara, doncs, ha canviat. Ha canviat perquè, clar, quan hi ha un papa argentí, com estàs dient, que això ve d'Europa. Això ve d'Argentina, en tot cas, no? És a dir, en aquests moments, doncs, l'Evo Morales és un fan del papa Francesc. Mm-hmm. I aquesta és una situació... Vull dir que la vida canvien moltes coses.
I les no? imatges, de vegades, tenen un sentit segons el moment en què es produeixen, no? I aquesta imatge rebent el papa, el president de Bolívia...
Sí. Que l'aplaudia al peu de l'avió i aquestes coses, no?
A més, un papa, com tots els anteriors, sensibles amb les minories indígenes i amb...
Exacte. I després, això ho diu claríssimament també la encíclica Laudato Si.
Laudato Si.
Però, bueno, vull dir... Simplement era un incís que volia fer.
No, perquè, li agraeixo que ho hagi
perquè
dit.
Perquè això de l'Evo Morales, doncs, és important. El que està dient ara, d'enfront el que estava dient fa 2 anys, no? Mm-hmm. El catolicisme era una importació de la colonització europea, no? I això, escolta'm...
Només una qüestió última sobre això, abans de parlar de Grècia, que m'agradaria també comentar el tema de Grècia, d'aquesta imatge de l'arribada del papa Francesc ahir a Bolívia, ha transcendit que Evo Morales, president del país, li lliurava, i molts ho hem vist, una creu amb la falç i el martell, que tots ens diu que això és el símbol del comunisme, no?
Bueno, això és...
Molt polèmic, això, no?
Sí, això és molt polèmic i, en fi, bueno, li pot regalar el papa el que vulgui, no?
Sí, sí, no cal. El que sí que s'ha vist en algunes imatges és una cara de sorpresa del papa francès.
Sí, evidentment, el papa de comunista no en té res.
No.
Però, bueno, vull dir, això...
A part, són ideologies, sí, en tot cas.
Això són símbols, coses que, en fi, jo això ho deixaria... Diríem, no,
ho deixem de banda.
No crec que sigui un tema de tertúlia o fer-ne tertúlia d'això. Perquè, doncs, vull dir, l'Evo Morales li regala el que vulgui, el papa.
Sí, sí,
doncs,
sí.
El papa, doncs, ho accepta i ja està.
Ho accepta amb cortesia i ja està, sí, sí. Després ja es pot opinar el que es vulgui i ja està. En tot cas, un viatge important el que el papa Francesc està fent a l'Amèrica Llatina. Tindrem ocasió la setmana que ve d'analitzar-lo més en profunditat un cop s'acabi dilluns vinent, recordem-ho. Bé, Grècia plantejarà una pujada de l'IVA i una sèrie de reformes per intentar arribar a un acord amb la Unió Europea, els creditors. La situació de Grècia ha estat notícia l'última setmana, els últims 10 dies, i amb el referèndum pel mig, plebiscit, que deia el senyor Aragonès, també era un plebiscit, això de Grècia.
Sí, era un plebiscit.
Referèndum, en tot cas.
S'havia de votar sí o no.
Sí o no, sí,
això
sí.
Són els plebiscits, eh?
Sí,
no,
sí.
Si has de votar 7 o 8 partits, doncs, o 10, doncs, si ja no és un plebiscit, això.
Sí, sí.
Bueno, anem a veure. Grècia encara està reunit el govern. A hores d'ara,
sí.
No recordo, si no ho tinc entès, no sé ara si...
Sí, sí, sí,
última
l'activitat és frenètica, és permanent,
i queda,
sí.
I queden 4 hores perquè presenti el seu pla, un pla que ningú ha vist. Deia l'altre dia, ahir, deia Rajoy, diu, bueno, la música sona bé, oh, sí, la música, però després hi ha que veure com quina lletra té aquesta música, no? I la lletra s'ha de posar ara, o sigui, l'IVA s'ha de rebaixar. Ah, s'ha de pujar, perdó, fins a quin punt? Les pensions s'han de rebaixar fins a quin punt? Grècia no vol ni una cosa ni l'altra. Probablement presentarà un pla de mínims que Europa no acceptarà. I tornarem a ser una altra vegada...
En el bloqueig.
Doncs, però, i què passa? Doncs, escolti, què passa? Que demà, si el Banc Central Europeu tanca l'aixeta... doncs Grècia no sé de què viuran, perquè no poden ni comprar, ni poden... no tenen diners. Vull dir, els bancs han acabat ja totalment els seus recursos. Els diners dels grans capitals de Grècia, que hi són, entre ells els del papa Andreu i tota aquesta gent. Doncs, bueno, tot això, avui, si vas a la farmàcia, doncs tindràs problemes per pagar. Tindràs problemes per comprar, les tendes estan buides. En fi, és una situació realment kafkiana la que hi ha en aquests moments a Grècia.
Està clar que Grècia, per continuar a l'euro i a la Unió Europea, necessita diners, un rescat, una injecció de diners.
Sí, però un rescat per què? Per pagar el deute.
Clar.
Una persona vol... anem a veure, amb una família. Si una família deu uns diners, s'endeutaria per pagar el deute d'aquestos
llibres. Clar, és acumular deutes.
És acumular deutes, això.
Sí, sí, sí.
Jo no veig clar tot aquest sistema. Jo només veig clar una cosa, que els països, diríem, creditors, Alemanya, Itàlia, també Espanya, etcètera, doncs, home, reestructuressin una mica el deute, allarguessin els plaços de venciment, traiessin, doncs, fessin alguna quitança, fessin, no ho sé, rebaixessin els tipus d'interès, etcètera, etcètera, però vull dir, és que si Grècia no ho pot pagar, tot això.
Uh-huh. Senyor Maruri?
Clar, no ho pot pagar, però tampoc li poden dir, per exemple, et perdonem, t'ho borrem tot, perquè llavors creen un precedent. Uh-huh. I llavors després vindrà Portugal o vindrà Espanya o països que ja han fet els deures que diran, pues a mi ara torna'm diners. I llavors, clar, suposo que acabaran fent això, no? El que tu comentaves de fer com una ampliació. Dius, mira, en lloc de tornar-me tot això en tant temps, et dono més anys, però posa les mesures que jo et digui ja una mica... Clar, és que, em parveix, el Varoufakis s'ha plegat. Ell ja ha fet el seu paper i ara diu, jo no puc tornar a entrar a negociar perquè ens tornarem a enrocar. I ara entra un nou que pot dir donde digo Diego, dije Diego, saps?
Sí, 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 sí.
I llavors, pues, acceptar una mica. El president s'ha quedat convençut, la gent l'ha apoyat per un no. I ara ha intentat negociar i dius, bueno, tinc la força del poble, però jo sé que tinc que estar a Europa.
No, el joc... Però el poble li ha dit que ha d'estar a Europa, perquè el no era sortir d'Europa.
No,
era
però...
continuar a Europa i negociar noves condicions.
Sí, però...
Aquest noves... era el sentit del no.
Llavors, però clar, i ha estat jugant també amb altres països. Amb Rússia ha jugat. Bueno, però jo crec que ha sigut...
No té massa joc aquí,
No, exacte, perquè Rússia no li pot donar... Econòmicament no el pot
ajudar. No li pot solucionar els problemes, ni la Xina tampoc.
Ni la Xina tampoc. I llavors, pues serà això, aconseguirà. Ell ha de pujar una mica.
Uh-huh. Per cert, una notícia econòmica positiva per a Espanya. L'estat espanyol liderarà el creixement de les economies desenvolupades segons les previsions del Fons Monetari Internacional aquest 2015 a un ritme del 3,1%, una vegada més dades macroeconòmiques, que tant de bo les notéssim al gruix dels ciutadans.
Sí. No, home... A veure, no tothom ho nota, però hi ha gent que ho nota, uh-huh. O sigui, per exemple, hi ha més ocupació, uh-huh. Això és un fet, i, home, jo comprenc que el que no té ocupació diu, a mi no m'ha arribat això, és just.
I el qui la té precària potser també pot dir alguna cosa, sí, però bé, almenys la té.
El que la té precària, en aquests moments, té la sensació de que això continuarà. Uh-huh. I no té la sensació de que allò no continuarà i que, per tant, doncs, d'aquí 15 dies estarà al carrer, etc. Uh-huh. És a dir, jo penso que, i a més, hi ha més contractes, diríem, indefinits, que no pas a temps parcial en aquests moments. Què vol dir això? Vol dir que els contractes indefinits moltes vegades són, a temps parcial, anava a dir, temporals.
Temporals, sí, sí.
Els contractes... A vegades són a temps parcial, no? I aquest temps parcial, doncs, home, vol dir tot, però entre això i no tenir res, escolti'm, jo prefereixo això, no?
Uh-huh.
Una coseta ràpida.
Sí, breument.
Això dels que hi ha més contractes, sí, però a l'aeroport en veig molts de contractes de 2 hores. 2 hores. Si a tu et fan anar a treballar per 2 hores i tornar a casa, molts cops els números no surten si no vius al costat de l'aeroport.
Clar.
I després torns de 4 hores, 2... descanses 2 i 2 més. O sigui, ja no te'n vas a casa, et quedes allà. És, o sigui que sí, que hi ha més feina, però que, clar, parles amb alguns d'ells i que diuen...
Sí, per tenir aquesta feina, segons quina feina...
Però, bueno, és millor que no estar al carrer.
Que estar a l'atur, clar. Sempre. Senyors, hem d'acabar, ens queden segons, hem de lamentar una notícia que hem sabut fa només una estona, ha mort el nadó de 28 dies ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per maltractaments dels seus pares, un exemple de perversió terrible, no? Suposo que poques paraules.
Poques paraules. Mm-hmm. Jo lamento molt i diria que s'hauria d'encomanar l'ànima d'aquest nano, que està al cel, segur,
I evitar que es produeixin aquestes situacions.
I sobretot resar pels pares, perquè tenen allí un problema que bueno, mm-hmm. durant tota la vida l'arrastraran.
I tant. Mm-hmm. I s'haurà d'investigar, efectivament, no? Fins a quin punt doncs, aquests maltractaments són la causa, que sembla que sí. Bé, senyors, ho hem de deixar. Gràcies, Moisès Maruri i Salvador Aragonès, per haver-nos acompanyat. Bona tarda i fins la propera. Que vagi bé.
Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
Adéu-siau.